Benvinguts a Cugat Mèdia, en aquest espai radiofònic. Avui volem conèixer com ha evolucionat l'educació de 0 a 3 anys a Sant Cugat del Vallès. Ho fem amb un expert en la matèria, ja que la nostra convidada d'avui ha estat 50 anys vinculada a l'educació d'aquesta etapa d'Escola Bressol, primer a Barcelona, més tard a Sant Cugat, i en els darrers 20 anys com a mestra a l'Escola Bressol Municipal de Valldoreix. S'ha jubilat als 68 anys i en plena pandèmia. A Sant Llorenç, benvinguda a Ràdio Sant Cugat.
Hola, hola a tothom, bon dia.
Escolta, no t'haguessis imaginat, no?, que la teva carrera s'acabaria en un any com el que hem viscut durant el 2020. Com va ser acabar gairebé d'un dia per l'altre?
Doncs sí, no m'ho imaginava. Ja portava temps pensant-ho, perquè la veritat és que em sabia molt greu haver-ho de deixar, però no em pensava que fos d'aquesta manera, no, la veritat és que no.
I com va ser per tu? Com ho vas viure?
Bé, en principi ho vaig viure de manera esglaonada, perquè està clar, quan a nosaltres el 12 de març ens vam dir cap a casa tothom, ens vam pensar que era, parlo en plural perquè jo crec que tothom ens ho vam pensar que era qüestió de dies, que era per un temps. Després ja la cosa es va anar allargant i després, com que ja van començar a dir des del Departament d'Ensenyament doncs que la gent més gran de 60 i els que teníem alguna patologia prèvia doncs que podíem tenir algun risc afegit, doncs ja em van fer la valoració de riscos laborals i clar, llavors jo ja, en lloc d'incorporar-me el dia 8 de juny, ja vaig passar a estar de baixa.
I la teva vinculació amb les criatures va començar d'hora, va acabar molt tard, no?, i ha començat molt d'hora, si no m'equivoco, als 18 anys. Creus que és una feina que només pots fer-se per vocació?
Jo crec que sí. El que sí que penso és que a vegades pots començar sense la vocació i donar-te'n compte, perquè no, quan jo vaig començar jo volia estudiar medicina, no havia pensat ser mestra d'escola Bressol, però a mi la vocació em va venir després. Sincerament em va venir d'una manera molt forta, és quan vaig començar les escoles Bressols municipals.
Aquí a Sant Cugat?
Sí, vaig començar a l'escola Bressol del Niu, a Mirassol, i després vaig estar fent substitucions també a la Mimosa, molt esporàdicament a la d'Argot, i ja finalment a Valldoreix, on després ja em vaig quedar.
I què dius que la vocació va venir després? Perquè vas entendre com era el fet de treballar, no?, amb criatures. Com va ser aquest procés?
Va ser doncs anar adquirint un coneixement, perquè està clar, jo tenia 18 anys, no havia treballat mai i no en tenia ni la més remota idea del que ara estan criatures d'aquesta edat. I clar, el primer any em van posar amb 24 nens de 2 anys per mi sola, 9 hores al dia, i està clar, per molt bona voluntat que tingués, no tenia experiència i em sobrepassava. Tot i així vaig estar-hi, bueno, vaig estar un any, després ja vaig veure que m'agradaven les criatures, que era una cosa que no havia pensat mai de fer, i vaig estudiar puricultura perquè en aquell moment era l'única titulació oficial que hi havia, perquè jardiner d'infants en aquell moment no servia, havia de ser puricultura. I així vaig començar.
I com és treballar amb criatures tan petites?
Com és treballar amb criatures tan petites?
Molta paciència, no?
Sí. A veure, també depèn moltíssim, moltíssim de les condicions que tinguis. És importantíssim per mi, perquè jo la primera etapa vaig treballar a l'escola privada, no sé com funciona ara actualment, però en aquell temps sí que sé com funcionava. Era bonic, però et sobrepassava la feina perquè no tenies cap tipus d'ajuda, treballaves moltes hores seguides perquè no, només teníem 10 minuts per dinar i dinàvem com podíem i on podíem, i esclar, et sobrepassava. Jo quan vaig plegar estava embarassada de 9 mesos i tenia 40 nens i eren 2 persones amb 40 nens d'1 a 3 anys. Esclar, les condicions són molt importants, tot i així, tot i que les condicions no afavorien massa, teníem estonetes per donar-nos en compte que les criatures són, per mi són el millor del món. Després ja, clar, amb les condicions bones de treball, bé, ja és un gaudi, és que és jugar, per mi és jugar i anar agafant coneixement del món de les criatures, que és magnífic.
I com ha canviat aquest món de les llars d'infants? De quan vas començar, que s'anomenaven guarderies i parvularis, a les escoles Bressol actuals, amb una filosofia bastant diferent, no?
Abismal, perquè al començament era, com tu bé dius, era guarderia, era simplement cuidar nens, Jo encara vaig començar amb una escola bressol, l'última que vaig estar, 5 anys, tenien una lleugera idea del que era Maria Montessori, perquè l'àvia de l'actual, de la directora en aquell moment, havia treballat a l'escola Montessori i va venir cap aquí amb uns quants coneixements, però allò va anar derivant, perquè està clar, amb tantes criatures i tan poques persones per estar amb ells, és que no podies donar l'abast a res. Era simplement cuidar, alimentar, dormir, cuidar i doncs campar els nens pel jardí, que bueno, això està molt bé, eh? que tinguin un bon jardí per córrer. Però després la diferència va ser abismal, perquè bé, és el món del nen, de la criatura, i tens temps i vas tenir més coneixements i els nanos t'ho ensenyen, jo diria que gairebé tot. Si els escoltes i estàs amb ells, t'ho ensenyen tot.
Quan comença a canviar això en aquesta societat actual en la que vivim? Com diries que va ser el canvi? Quan va ser? Si va ser esglaonat? Si va ser com de cop per força de vosaltres, de les educadores, de la tendència natural que havia de ser així, de moda? Com va ser tot plegat?
Jo crec, sincerament, pel poc coneixement que tinc, perquè el meu pare havia estat mestre de l'Escola del Mar, a la República, i jo, com que clar, el meu pare m'havia parlat molt, jo per mi va ser una recuperació, en començament molt parcial, després ja cada cop més, del que havia estat l'escola catalana en temes de la República, o sigui, abans de l'època franquista. Perquè jo vaig viure moltes coses que el meu pare... Jo sabia que ells ja ho feien a l'escola del Mas i a les escoles que hi havia en aquell moment. I jo crec que va ser una recuperació de tornar enrere i mica en mica tornar a començar a focalitzar-ho tot en el nen. És que per mi el nen és el protagonista de l'educació. El mestre és un guia, estàs al costat sense intervenir, o intervenir-hi el més mínim possible, però és el món del nen, per mi és el món del nen.
I per què és tan important l'educació també en l'etapa d'abans dels 3 anys?
És que és importantíssima, perquè la veritat és que encara avui en dia no se li dona la immensa importància que té. No se li dona, perquè quan tu estudies i quan vas a la universitat et diuen que contemplen l'etapa de 0 a 6, però realment no és així. Es contempla l'etapa de 3 a 6 al parvulari, no? Però l'escola bressol encara no se la contempla totalment com una etapa educativa. És escola bressol, i a molts llocs, per sort, és així, però encara des de fora, i no dic als pares, perquè els pares ho viuen diàriament, i llavors se'n donen compte, no? Estan molt més a prop. Però des de fora moltes vegades no es té idea, encara es conserva una mica aquella idea de que estem guardant criatures, no? Es va valorant, mica en mica, però l'etapa de 0-3 jo penso que encara necessita que la gent la conegui més, les institucions i tothom la coneguin més, perquè per mi és l'etapa més important. És l'etapa més important. Si es fa bé aquesta etapa de 0-3, doncs tot el demés ja ve rodat, però és molt important i el nen adquireix moltíssims coneixements, perquè clar, està en un moment que s'està desenvolupant, però de quina manera? Molt ràpidament. I és, per mi és la millor etapa, que he de dir, no és la que he estat jo.
Has estat molts anys vinculada i de fet aquí a Sant Cugat, pel que tinc entès, és una etapa que sí que s'ha treballat molt, no? Sí que s'ha cuidat molt.
No, és que per això jo he dit sempre que la sort que vaig tenir és... Primer, la sort, la decisió tan bona que vaig tenir de portar els meus fills a l'escola bressol, que en aquell temps era el niu perquè jo vivia al carrer de sota. I n'havia sentit parlar molt bé, era una escola molt petitona i bé, jo li tenia molt carinyo, passava sempre per davant, primer només tenia una nena, i allà va ser quan me'n vaig donar compte, o sigui, a la meva etapa de mare, o de pares, tots dos, el Manel i jo, ens en vam donar compte de la importància que tenia l'escola bressol i del diferent que era. Jo encara m'havia quedat una mica amb la imatge de molts anys abans, i llavors me'n vaig donar compte que no tenia res a veure. I aquí va venir quan així és que vaig poder, vaig dir que jo volia entrar a fer substitucions, perquè ja sabia que fixar era impossible, a l'escola bressol municipal, que en aquell temps era les que pertanyia a Sant Cugat, i la de Mirassol inclosa i la Mimosa.
I fa molts anys que t'hi dediques com a professional de l'educació a aquesta etapa de 0-3 anys, ets mare, com explicaves, i també ets àvia. Com definiries que són les criatures ara dels que tu durant tots aquests anys has viscut? No sé si les veus més despertes, amb massa estímuls, estímuls contradictoris, com ho definiries?
Bé, jo puc parlar més que res pel que he viscut jo, no? A les escoles que he estat i sobretot a l'Escola Bressol de Valldoreix, on vaig estar fins a l'últim dia que vaig treballar. Jo per mi, jo com els deia sempre així entre cometes, els pares, els nens a l'escola són els reis del mambo. Vull dir, és el protagonista total, el nano, i com que té oportunitat de fer descobriments per ell sol, el que més anhelem nosaltres, el que més volem, és que tinguin autonomia total, vull dir que els nanos tinguin criteri, els anem ajudant, no? Els anem ajudant perquè nosaltres quan, bueno, les meves companyes igual ara, no? Abans de fer una activitat, que tu la penses pel nano, el nano no n'és conscient que està aprenent, el nano sap que està jugant, s'ho passa bé, es distreu molt, bueno, i nosaltres també, però no se'n dona compte, però està aprenent moltíssimes coses, perquè nosaltres sí que tenim uns objectius pensats per cada activitat. Però primer parles de l'activitat, els hi proposes, tothom, ells comenten les seves coses, vull dir, i van intervenint, intervenen en tot el que es fa. Perquè com que tots els moments són educatius, des que arriben fins que surten al jardí, quan dinen, quan dormen, quan prenen, tots els moments de l'Escola Bressol per mi són educatius, sempre estan aprenent, els nanos sempre estan aprenent. Ells no en són conscients, com he dit, però nosaltres sí que en som conscients. I aquesta és per mi la gran diferència dels nanos avui, que són feliços a l'escola perquè la consideren, jo sempre els deia als pares així, com en broma, el seu primer club, el primer lloc on pertanyen a una societat, no?, en què ells, sí, poden decidir, intervenir, integrar-se. Bé, només cal veure el contents que hi van.
Sí, sí. De fet, també voldria parlar de la capacitat de decisió que tenen actualment les criatures, amb no confondre, no?, amb la qüestió de posar límits també abans dels 3 anys. Com ho treballàveu vosaltres, per exemple?
Bé, és que acabes d'anomenar una cosa que és molt important, que no s'ha de confondre amb altres coses, que és posar límit. Els nanos saben molt bé quan els hi estàs posant un límit, quan tenen en seguida, quan tenen ràpidament. Però és que els límits són necessaris per la... A veure, com ho diria? Perquè ells tinguin seguretat. Ells han de saber fins on... Lògicament, els nanos, quan més autònoms són, i quan més bé es troben i més segurs es troben, més necessiten anar més enllà, no? Llavors jo penso que els mestres i les mestres estem per això, però per deixar-los anar tirant endavant i anar-se sentint bé, però també al mateix temps posar límits. I jo em refereixo als mestres i les mestres perquè és el meu... com a mare i pare, i en el seu moment ja també ho vaig haver de fer. Però posar límits penso que és molt important perquè l'infant necessita saber fins on pot arribar. I si se li posa clar no vol dir ni escridassant, ni no. Si no se li posa clar, doncs mira, això si pots fer-ho, però això no. Ell ho té claríssim, ho tornarà a intentar i tornarà a veure que se li torna a dir que no. I no cal dir-los-hi masses vegades. Ells són molt intel·ligents, en seguida ho entenen tot, però és primordial que tinguin uns límits per la seva seguretat, no? per saber on trepitgen.
A vegades, parlant amb mestres, em comenten, no?, que potser la part més difícil no és la relació amb les criatures, que és fàcil, i això, no?, són intel·ligents, són persones predisposades a aprendre, a passar-s'ho bé, sinó que a vegades el més difícil és la relació amb les famílies. No sé si en el teu cas ha estat així o ha anat també evolucionant.
Bé, jo no sé si en totes les etapes és igual, perquè clar, les altres etapes les desconec. Per mi l'etapa de l'Escola Bressol amb les famílies és una etapa molt agraïda. Sí que és veritat que en alguns casos és potser difícil, perquè, però ho entenc, perquè clar, és que jo sempre he dit que la que l'escola Bressol és, aquesta etapa és la primera vegada en què els pares es desprenen del seu fill o de la seva filla i el deixen en mans d'altres persones que no són ni la família, ni amics, ni coneguts, sinó simplement uns desconeguts o unes desconegudes que acullen el seu fill i amb qui estaran moltes hores cada dia. I és normal, molt normal, que al començament, doncs, entre altres coses, entre tenir por, entre tenir tristor, entre tenir inseguretat, tinguin una mena de desconfiança, perquè, està clar, no coneixen aquella persona, han tingut entrevistes amb ella, però no deixa de ser que estarà amb el seu fill o la seva filla tot el dia. I això és normal, però a l'escola Bressol hi ha moltes oportunitats de parlar amb les famílies. El contacte és diari. Poden entrar a l'aula, els veus cada dia, pots parlar-hi quan arriben, pots parlar-hi estona quan se'n van, i això va fent que ells se sentin segurs, perquè no el coneixen, aquest món. I clar, en principi, tot, sí, ho veuen bé, però el primer dia, quan es porta el nano a l'escola, és quan llavors es poden trobar. El primer normalment no sol passar tant, perquè estan molt poc i amb els pares, però després, el segon, tercer dia, quan el pare o la mare ja comencen a marxar una estona, és quan la criatura, clar, els troba a faltar i és normal que plori. I llavors és quan ve el moment decisiu, no? Yeah. Perquè, clar, això et trenca el cor. Yeah. Però, clar, després es van acostumant, parlem molt, 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 molt amb ells, perquè es vagin tranquil·litzant i vegin que, doncs, que tot és... que a veure que està molt bé, que el nen passarà per unes etapes, els hi expliques, i després van veient que és així. I la prova és que al començament potser sí que ploren quan se'n van, però després, quan venen els pares a buscar-los, no volen marxar.
A vegades passa això, no?, que es queden allà jugant, sí. I diuen, bueno, doncs em quedo aquí també.
Doncs sí.
Dèiem al principi que et vas jubilar als 68 anys, a finals de l'any passat, una edat no massa habitual en el context de feina que fas. T'haguessis jubilat més tard, fins i tot, si no hi hagués hagut pandèmia?
Doncs, aviam, jo és que em vaig haver de posar una data final, eh? Em vaig haver de posar una data final perquè jo em trobava bé, la veritat és que no em cansava, vull dir, amb les criatures s'està tan bé, és magnífic, i jo encara potser no, encara sentia que encara podia donar més, però la veritat és que, clar, també arriba un moment que dius, bé, jo estic molt bé aquí, però clar, també tinc una edat, i en broma les meves companyes els deia, nenes, jo és que no vull arribar aquí als 70 anys treballant, perquè jo també he de ser àvia de les meves netes, i vull dir, hi ha moltíssima gent jove, molt vàlida, que està esperant per entrar, i doncs a veure, hi arriba un moment que dius... I la veritat, en certa manera, perquè ha sigut una etapa molt, molt dolorosa per tothom, però a mi en certa manera em va ajudar el fet de que, sense adonar-me en compte, estava fora ja. Ja havia plegat de treballar. No ho sabia, jo no ho sabia, però ja havia plegat de treballar.
Clar, va ser com una força major, no? No va ser alternativa.
Tothom cap a casa, jo no ho sabia, però ja va ser el meu últim dia de feina, està clar. Llavors, ha anat tot, primer el confinament, després la baixa, i després, finalment, com jo ja havia avisat a l'Ajuntament aquell mateix any o començaments d'any, que em jubilaria l'últim dia de desembre, i així va ser. No sé, va venir tot així, donat d'aquesta manera, però ha estat una etapa que l'he gaudit moltíssim, i això fa, i que esclar, és la feina, és el que jo volia fer, i amb el que he estat molt, molt plena i ho he disfrutat molt, i clar, i això fa que llavors el moment que ho deixes ja no et sap tan greu, perquè ho has gaudit a tope.
Et quedes amb tots els records, no?
Molt, sí, no? I sempre que puc, jo tinc una escola davant de casa i a la que puc m'enrotllo amb totes les criatures que trobo, vull dir, això sí.
Ho portes dins, eh?
Sí, és que m'agrada parlar amb ells, és una cosa que, mira, no puc reprimir-me.
Quan recordes la teva feina ara, que han passat ja uns mesos, des que ja no la exerceixes, què penses en el que més t'agradava de tot?
Perdona, a què et refereixes?
De tota la teva feina, el moment que t'agradava més, de totes les etapes que has viscut, què és el que recordes amb més positivitat?
Bé, no sé si et refereixes a això, però jo dins del món de l'escola Bressol, jo, a veure, a part de que una cosa que no he anomenat, però a part de les criatures i les famílies, després hi ha l'equip de mestres amb qui comparteixes el dia a dia i comparteixes moltíssimes coses perquè estàs a l'aula. Per sort per nosaltres a l'aula nostra sempre érem dues persones, això és importantíssim, i clar, compartir el dia a dia amb un altre company o companya és molta convivència, però la veritat és que és una immensa sort poder-ho fer. I l'equip és importantíssim. L'equip de mestres de l'escola és importantíssim perquè et sents apoyada quan alguna cosa no et va bé i quan bueno, bé, no sé, has fet alguna cosa que tu n'estàs orgullosa, doncs et sents recolzada, et sents animada. I bé, és com una vegada va dir una companya meva de l'escola Bressol, em va dir, mira, aquí som com una gran família, i és veritat. I això també és importantíssim. Són els tres punts que penso que fan que tu estiguis gaudint moltíssim de la teva feina. I el dia a dia, no sé si és això el que em preguntaves, el dia a dia a mi, per exemple, era el moment de les activitats. El moment de les activitats era, és que estàs tan en compenetració amb els nanos, i és tant el veure com la il·lusió que tenen, els descobriments que fan, perquè clar, els nanos en aquesta etapa, en les següents també, però en aquesta fan tants descobriments cada dia, tantíssims, i llavors tu et sents una mica nen. Et sents una mica nen perquè gaudeixes dels seus descobriments i per tu és com també dir, oh, és veritat, que bonic que és això.
I tornes a descobrir, no?
Sí, jo penso que aquesta és una de les coses millors que podem tenir, compartir amb ells aquests moments de descobriment.
I ho enyores, Assun? Tot plegat?
Bueno, ara n'estic parlant i ja m'estic emocionant. Jo estava mirant fotografies i, a veure, ho enyoro. En tinc molt bon record. Vull dir, mira, ara mateix jo sola m'estic emocionant aquí de...
Això és maco, és maco.
Però, clar, al mateix temps també penso, bé, totes les etapes, hem de viure totes les etapes, no?, de la vida. I jo ara n'estic començant una que no en sabia res tampoc i també estic fent descobriments. Però sí, la veritat és que hi ha moments que sí. I quan passo, per exemple, per davant de l'escola i veig les mestres com estan amb els nanos ajupides allà compartint, me'n recordo, no?, de quan jo tenia aquesta sort.
Ah, Assun Llorenç, deixem aquí l'entrevista. Ha estat un plaer poder conversar amb tu sobre aquesta etapa tan apassionant de l'educació de 0 a 3 anys. Moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Sant Cugat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies i perquè he tingut una estoneta per poder parlar del que a mi m'ha fet estar tan bé.
Perfecte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Molt bon dia.